Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia des d'ací, des de Ràdio Villarreal. Ja saben, la 92.2 de la freqüència modulada. Avui és 11 d'octubre, un dia ben bé raro, perquè fem pont, no en fem, treballem. Bueno, jo pense que dia de reflexió. I com és dia de reflexió, a més un dia que també està núvol i que ens parem a pensar allò de veres, de veres, de veres, jo avui no haguera fer pont. Ara sí, els presento els meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Veureu, jo volia este matí pues, allò, fer un poc de reflexió, tenia inclús un vídeo preparat, però és que me donava tot perea, tot. És dir, avui és un dia raro, eh, Víctor?
És que és un divendres d'una altra forma.
Tu antes de la pauta me dius massa pronte, però...
Claro, avui costava molt despertar-se perquè tu el dissabte fas vida de dissabte. Per tant, el diumenge tal s'és tardet. Si tal s'és tardet, te costa més gitar-te. I avui ha costat alçar-se.
I més pensant que hi ha un fum de gent de pont, no, Maria?
Sí, sí.
És més, Maria diu... Maria, per favor.
Que jo... No, jo és que avui... Per a mi ja es comença avui la tardor. Vos en recordeu? Com han acabat ja les festes de les alqueries, pues es comença avui per a mi la tardor i el dia ho demostra per a mi, saps? I per a tots els alquerieros. Però s'inicia el curs.
Clar, però realment en la pauta de publicitat no estem parlant d'això, estem parlant de... Avui és un dia raro, per què? Pues perquè hi ha gent que està treballant perquè no té més remei que haver anat a treballar, sí. Però com que li donem pere a totes aquestes coses que em prenen una setmana normal, no?
Mira, sincerament, avui és el dia que tothom va a treballar i no es fa res en el treball. En funció de quin lloc, val? En una taulellera o en alguna aixina, però que s'ha picat que en una oficineta o algo, perquè a més tenen la costum de que molta gent fa pont i per tant no t'agafen el telèfon. És com la pescadilla que se muerde la cola, que tu intentes avançar però que no te dicen avançar.
I bueno, no, això s'haurà fet pont, no? Esto s'han fet pont o no
s'han
fet
pont?
I ja està. I quan te toca a tu decidir, per exemple, Maria m'ha enviat una enquesta, una última enquesta que ha eixit, de què és el polític millor per a l'hora de la Generalitat Valenciana. Anem a parlar i ens ha donat perea. Perquè pensem avui que la gent no li interessa avui justament avui. No li interessa qui serà el pròxim president o presidenta de la Generalitat Valenciana.
No.
Això ho abordarem a la setmana que ve.
La setmana que ve és el dimecres, no?
Sí, és la setmana que ve. És com que la setmana que ve que allò dius és que avui tot el món està allà pendent perquè... I tu dona compte, jo ahir parlava una persona que dia demà me'n vaig de viatge.
Clar.
I jo li pregunté quantes dies te'n vas? I diu no, només dormiré una nit fora. És que anem a veure, això ha sigut el que no va agarrar el pont el divendres. Això ni és bon ni és res.
Que no. Tota pedra fa paret i tot dia de vacances és bo. Això està clar, Susana.
No, no. A més, si t'ho plantes així, perquè diu... Demà me'n vaig de viatge i jo... Ui, clar. Dic... demà se'n va de viatge. Però, claro, pobre, que haurà arribat, tindrà que tornar.
Ai, però no passa res. Però ja sí, de ta casa. I ja t'has airejat per ahí, lo que faça falta.
Bueno, de tots els modos, avui tinc que fer una menció especial, molt, molt, molt especial, molt, molt, perquè a més no m'ha donat temps de dir-vos-ho a vosaltres, perquè faig aquesta menció. Però jo, el dia de festa, quin dia era el dia de festa?
El dissabte.
Vale. El dissabte, que era dia de festa, hi havia botes, i hi havia botes, i claro... una peluquera, la peluquera del teu barri, la que sempre ja té, en la que tu vas, pues, claro, si tens una boda, te pentina.
Claro.
¿Vale? Pues en esa peluquería, en ese pel matí, además de bon matí, que es anar a una boda i anar de bon matí a la peluquería, deu de ser les coses més apassionants del dia de la boda.
És de lo més divertit. A més, si agafes, si agafen les amigues totes, claro, totes la grup. Mateixa perruqueria. Ja, això és...
Bueno, pues a tot això, jo me allí estava Doña Rosarito Miralles, que diu que ens sent totes les dies i que s'ho passa molt bé en nosaltres.
Ai, que bé.
I a més, me va dir, xiqueta, tu eres la que parla per la ràdio? I diu, sí? Diu, a veure, lleva't la mascareta que vull veure la cara. I me va parlar de Maria, me va parlar de Víctor. Maria, que és una, el que sempre diuen, la teua risa és molt contagiosa. El que està molt disgustat, molt disgustat ella, és que Avellan ja no hi ha en la ràdio. Perquè se n'ha anat a Madrid.
Ai.
Claro, antes el teníem així nosaltres, a Avellan, i ara s'ha muntat una ràdio. Dices, a més, Rosarito és fantàstica, no? Que em va dir, dices per internet. Rosarito, tens tota la raó del món. Dices que no valen res. Se n'ha anat a Madrid. Bueno, lo bé que s'està així... i baix en Montba Madrid. Bueno, pues Rosarito Miralles, una dona guapíssima, meravellosa, una vilarrealera de pura cepa i a més rosariera. I tot el nostre carinyo de part dels tres, és aixina?
Sí, sí, clar, clar.
Per ixes multitud de Rosarito Miralles que estan ahí sentint-nos tots els dies.
Meravellós. Ens anem a publicitat.
Aixina mateixa.
I un aplaudiment per a Rosarito.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo para tratar 10 anegadas. Con Spintor Cebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Las cuatro... Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Ara sí, anem a aquestes notícies. Què ens ha tingut treballant este matí?
Pues sí, mira, es comencem parlant, Susana, de que la policia local d'Almenar ha detingut en una d'aquestes matinades del cap de setmana a dues persones després de cometre un robatori en una urbanització de la localitat. L'actuació de la policia local d'Almenar va començar de matinada quan es va rebre un avís d'un possible robatori a la urbanització Nova Almenara. Els presumptes autors, dos homes i una dona, havien entrat a robar en un baix forçant les finestres per a posteriorment iniciar una fugida en la seua furgoneta. La policia local d'Almenara va desplaçar ràpidament una patrulla fins a la zona localitzada de la furgoneta i van iniciar una persecució amb senyalització acústica i lluminosa a gran velocitat per la localitat. Finalment van aconseguir capturar el vehicle i van també detindre a dos dels lladres, però un tercer va fugir a peu, però ha sigut identificat i s'espera detindre en les pròximes hores a aquesta persona, no? La policia local de Menara també ha pogut recuperar els diversos objectes que van robar d'aquesta urbanització.
Pues donaria gust veure tota aquesta persecució en Almenara. A més, Almenara és que si els bares, estàs en un barranc, eh?
Clar, dir, quasi.
Donaria gust, eh? Veure la persecució en aquells, en aquelles costeretes que n'hi ha, eh?
Sí, sí, que cap amunt i cap a baix, no? I bé, Susana, també estem a les portes d'iniciar lo que és la Fira d'Onda i la localitat ja ha decidit que s'obriran els casals i permetrà la música al carrer, no? Com ja s'ha vingut fent aquest cap de setmana a moltes de les localitats on s'està realitzant les festes, que per cert després parlarem amb Isladis Falcó, regidora d'Almassora, que ens contarà com ha anat perquè hi havia un fum de gent que ha vingut de totes parts d'Espanya a gaudir d'eixa tornada dels bous al carrer. El que també ha tornat han sigut les falles a Borriana, on la comissió de la falla de Don Bosco ha aconseguit el màxim guardó a la millor falla d'aquest any 2021 i ha fet doblet tant en la categoria especial com en la categoria especial infantil. Així com també ha fet doblet la falla Chicharro, tant en la infantil com en la major. A més, demà també tenim la popular Fira de l'Axiamo, que sol celebrar, o sigui, de després també ens contarà tot el que hi ha demà a Borriana, que jo no sé com donarà a temps a fer de tot, però ho farem.
És que ho han concentrat tot, eh?
Sí, sí, clar. Ha coincidit tot i es té que celebrar com ben sent tradició. Ara ja sí, ens venim així a Vila-real perquè el Pla Resistir Tercer suma 139 sol·licituds per a completar una injecció de 1,3 milions en ajudes a Vila-real. Després, dir que Vila-real es convertirà en la seu del municipalisme solidari de la província de Castelló després que el Fons Valencià per la Solidaritat, recordem que és aquesta associació que suma els esforços i recursos dels ajuntaments i mancomunitats de la comunitat i els destina a projectes per erradicar la pobresa i contribuir a la igualtat d'oportunitats, pues ha decidit conjuntament amb el nostre ajuntament pues que nosaltres siguem la seu oficial amb una nova oficina tècnica d'aquests fons ací a Vila-real.
Pues dit això, una pauseta de publicitat i se n'anem a per les esports.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Rihuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como a la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir.
Ahora sí, Víctor, esta información que tenéis de Porsche, y ojo. Bueno,
va a perder España.
A veure, no és això, Maria, per què mos diu va a perdre España? És que no va a perdre España. Ens van dir que ens havien fet un gol quan no els havien fet el gol.
Sí, però això, mos pensàvem que sense el Villarreal passaríem un cap de setmana tranquils i bueno, la polèmica d'ahir és de les que fa repercussió en tot el món.
Pues mira, per això, perquè com els aficionats, els seguidors aferrimos del Villarreal no estem preocupats per el Villarreal, li vam transmitir tot a Espanya, a la selecció espanyola, i mira...
Yo tengo que decir dos cosas. La primera es que en directo, anan a la velocidad normal, el joc, yo le faig a mon pare. Vaya pifia a Federic García. Per lo tanto, si es una pifia a Federic García, el gol es legal. Después ya, a cámara lenta, en 2000 repeticiones, y analizando todo bien, ese gol en segunda división B, el anulen per fuera de choc. L'únic que com ara està...
No vas tindre que fer verde tantes repeticions.
Com ara està el VAR i tens que deixar acabar la jugada. Clar, no anules el gol quan és el primer passe, Eric l'arriba a rosar i ahí s'interpreta que com l'arriba a passar és una altra jugada i per això Mbappé queda habilitat i és gol legal. Però això, segurament en segona divisió B, en línia d'alça la bandera i en el primer passe s'acaba el gol.
En fin, van perdre.
Van perdre, sí. També, a veure, era un títol menor per dir-lo així.
Vam quedar segons de 4. No està mal. No està mal, vinga. Va, vinga, no està mal.
Això ha sigut això ha sigut manipulació informativa. El segons de 4. Ah, em queda el segons de 4. Jo dic el segons, no sé, de 10 o... No, no, hem quedat de 4 a la meitat.
Això i després, l'altra gran notícia del Villarreal este cap de setmana és que el divendres van publicar la llista de 30 jugadors que obtenen el Baló d'Or, el galardó, diguem, el millor jugador de l'any, i Gerard Moreno està en esa llista.
Molt bé, un aplaudiment.
Això haver necessitat un eixa taula de sonido, un bon redoble, eh?
Ah, però és que no m'aviseu de res, pues mira, so.
També, com ha dit la companya, n'hi ha 5 jugadores del Barça femení que obtenen el Baló d'Or femení. En xics, crec que a part de Gerard estan Azpilicueta i Pedri d'Espanya, però això veurem després. Veure, el 99% de les probabilitats el guanyarà Messi un altre any, però bueno, veurem qui d'aquests 30 queda, Gerard?
Una altra volta, Messi. Es tornen repetitius un poquet, no?
Ja, però si l'any passat era el millor del món, este any segueix sent el millor del món.
A veure si no li prova tant aquell clima i no és el millor del món. Ojo, eh? Ojo, que tu sempre... Les coses no se poden donar mai perfectes. Mira el Villarreal Club de Futbol on està, i això no s'ho imaginava gent que nosaltres coneixem.
Però que diga lo de les dones, que diga lo de les dones també, que sí. Tenim 5.
Maria les ha dit, ho ha dit.
Mertens, Jenny Hermoso, Irene Paredes,
ah, sí?
Alexia i Sandra Paños. Clar, l'únic que...
Com estic jo,
que n'hi ha 4 d'Espanya i l'altra del Barça femení és Mertens, que és d'Holanda. Però sí, n'hi ha 5 del Barça femení i 4 d'Espanya.
Jo és que volia que ho repetira. Vale.
Clar, ell ha interpretat que com no ho havia sentit, el que volies que es digués el nom i el teu reconeixement per a ells.
I després la vam tornar a tindre ahir en Francesca, ahir la vam tindre per partida doble. Perquè a les 2 del migdia era la carrera de Fórmula 1, tenia moltes esperances en Alonso i en la primera curva un francès el va tirar fora.
Justament un francès, eh?
Sí, és que ahir la vam tindre en França, sí.
Home, veïns que són i tot. Pues mira, que no passen per així perquè els tiraran també fora. En fi, pauseta de publicitat del primer convidat.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta?
Estás a la 92.2 FM.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es caqui. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Vila Real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir del 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvilareal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
And their lonely eyes walking through the crowd with my head.
Continuem i tenim amb nosaltres el secretari general de la Unió del Llauraor, Carles Peris. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Este dijous passat va ser la cloenda de les jornades citrícoles. Recordem que van hi haure 3 setmanes consecutives on van tindre jornades citrícoles. Ja s'han acabat, la valoració ha sigut positiva, no perquè ho diga vostè, sinó perquè realment ha estat molt seguit. I jo la meva pregunta és, què ha suscitat més interès en el públic?
El dia de varietat va ser un dia que va batir el rècord, no? Vam estar voltant de 150 persones, però tant, voltava molt d'interès, però sense dubte el dia que més se va preguntar als ponents i més activitat va ser el dia que se va parlar sobre la plaga del cotonet de Sud-àfrica, on va vindre el cap de sanitat vegetal de la Generalitat Valenciana, Vicent Dalmau, i un investigador de Libia, que és Alejandro Tena, que sense dubte van fer dos exposicions molt bones i la gent va preguntar moltíssim. Va haver més interacció entre el públic i els ponents aquest dia.
Sí, perquè, clar, el dia de la varietat, de la implantació de varietats noves, sí que és de veres que aquest dia el vaig cridar jo perquè va ser així, mos cridaven, mos preguntaven. O sigui, era algo que a la gent li interessa molt perquè això és el futur. Però el dia de saber com va la investigació del cotonet, que va ser l'últim dia, jo crec que era un dia que estaven esperant en molta gana la gent que està molt afectada, eh?
Sí, era el dia clau, no?, per veure com va evolucionar la plaga, veure les últimes dades i veure un poc el que pot ser el pla de treball de cara a la pròxima campanya.
I les contestacions que donaven a vostè al públic, perquè, clar, jo suposo que quan estaven ixa, no sé si les preguntes eren molt llargues i després les contestacions llargues, o era la cosa prou fluida, vostè com veia la reacció de la gent?
Jo vaig veure una bona reacció. Jo crec que la gent ja va acostumant-se, no?, un poc a que sabem ja que això és una carrera de fondo, que no tenim una solució d'avui per a demà i que anem a passar 2-3 anys complicats, tenim que combatir la plaga i intentant reduir aquesta població. Jo crec que s'han centrat molt les preguntes en com i de quina manera podem reduir la població per a que en els matèries actives que tenim, que tenen una baixa eficàcia, poder actuar millor. Jo crec que es va centrar moltíssim ahir en el tema dels paràsits i en el tema de les feromones, que al fi i a la cap pues, van anunciar que se va a incrementar, no?, el número de superfície que se ficarà a l'any que ve i el número de, diguem, la quantitat econòmica, no?, del pressupost que va haver dins de sanitat vegetal, això se va incrementar també. I, per tant, és ixa la línia de treball que la gent més buscava i més va preguntar.
Ahir era un dia, vostè escrivia un article, a més hi dia cumpleaños infeliz, perquè pues perquè fa 5 anys de l'acord de Sud-àfrica, i quan fa 5 anys, vostè ja ho ha explicat en esta casa, se revisen aquests acords.
Sí, ara aquí...
Sí, sí, el pas
sí,
que
sí,
se te queda ara.
L'acord als 5 anys de signatura s'obre un període de revisió i estem en aquest moment.
Eixe període de revisió, clar, és un borrón i cuenta nueva, és dir, o se respecten en el nou acord acords que estan fets?
No és un borrón i cuenta nueva, perquè al final l'acord és un acord sine die, que vol dir que va perdurar en el temps, però sí és una oportunitat per a millorar-lo, que és el que estem buscant nosaltres, que certs aspectes d'aquest acord internacional que ha fet la Unió Europea en l'Àfrica Meridional, que està integrada a Sud-àfrica, pues està més que demostrat al cap de 5 anys que ens està fent molt de mal. Per tant, n'hi ha que millorar en aquest sentit, n'hi ha que millorar en el sentit de ficar protocols d'importació als cítrics més rigorosos, més severos, en el tractament en fred per a que no ens entren plagues com el cotonet de Sud-àfrica, l'ansiada reciprocitat en fitosanitaris que no puga haver en els vinyals espanyols, que ja està passant, conforme hem denunciat nosaltres, que n'hi ha cítrics de Sud-àfrica en un pesticida que l'ús està prohibit en la Unió Europea, i després intentar reduir aquesta finestra que es van concedir fa 5 anys. Cal recordar que primer només podien importar cítrics fins al 15 d'octubre, i després ja pagaven arancels, i ara, gràcies a aquest acord, se va ampliar del 15 d'octubre al 30 de novembre, i els arancels baixaven progressivament, i en 2025 no pagaran ningú arancel. Això que ha provocat que ells s'han adaptat molt bé, han plantat cada vegada més superfície. Per exemple, durant el 2020 han augmentat un 9% la superfície cultivada de cítrics en Sud-àfrica, i això ens està pressionant molt a l'inici de la nostra campanya, i això és el que demanem nosaltres, que torni aquesta finestra fins al 15 d'octubre, i a partir d'ahir que n'hi hagi arancels, perquè hem demostrat en un estudi que a partir del 15 d'octubre els cítrics europeus ja produeixen suficient cítric per abastir el consum i la demanda que en Europa. No té sentit portar-lo de 15.000 quilòmetres conforme estan totes les coses en les polítiques del canvi climàtic.
Clar, perquè entonces no tindria ningú sentit de la granja a la mesa, és dir, al final no anem a un planeta sostenible.
Efectivament, no podem estar fent una política de la granja a la taula només per al bloc europeu. Té que anar més enllà, aquesta política. Aquesta política té que procurar que en moments que no som deficitaris d'un producte, en aquest cas de cítrics, que no s'importen de fora, perquè, clar, no té ningú sentit. I després, sobretot, en la sostenibilitat de les formes de producció i en la seguretat alimentària, també tenim que donar un pas. És ridícul que en un lineal d'un gran supermercat valencià te pugues encontrar un cítric que conté un pesticida que sí està prohibit per anar millorant aquestes agricultures tan sostenibles. Tot això té un raonament molt senzill que s'ha fet, que s'ha presentat, que al final també ha avalat el Ministeri d'Agricultura i el Ministeri de Comerç, que finalment s'han posicionat al costat del sector i han presentat també informes per a que se millori i se revisi aquest acord de Sud-àfrica. Ja era hora que donaren un pas important com a estat membre i se posicionaren a favor dels productors valencians.
Per lo tant, la Unió en este acord demana exactament, digue'm els punts que vol que se modifiquen o que se complementen.
Per a nosaltres n'hi ha tres punts principals. El tractament en fred durant el trànsit, que és prioritari perquè evitaria que ens entraren plagues, això és prioritari per a nosaltres. La reciprocitat en les formes de producció, que aquells complisquen els mateixos estàndards de producció que nosaltres, i des de luego que no puguen vindre en, diguem, estar en aquests lineals, conforme hem dit, en un pesticides o més pesticides que l'ús està prohibit en Europa. Això és fonamental per nosaltres, i després que se recurte aquesta finestra d'importacions, que torne a passar del 30 de novembre que passe al 15 d'octubre, a partir del 15 d'octubre que se paguen arancels, no com està passant ara, que progressivament han anat desapareixent els arancels, i en 2025 Sud-àfrica tindrà les portes totalment obertes fins al 30 de novembre si no se canvien les coses. Vol dir que ells no pagaran cap arancel per a vindre al bloc europeu, i això és el que no estem disposats a permetir, i tots els informes han anat orientats a aquests tres punts bàsics que pensem que la comissió deu d'actuar. I ara estan totes les pedres damunt de la taula de la comissió, perquè l'estat membre sí que és de veres que ara sí que s'ha posicionat ja de forma clara al costat dels citricultors valencians.
Jo quan vostè està parlant d'aquesta manera entenc que van aconseguir-lo, no?
Jo entenc que va ser molt complicat. Jo crec que la comissió en aquests moments està més per favorir el comerç internacional i els grans oligopolis alimentaris que no a la part productora europea. Ojalà aconseguirem algunes coses, perquè jo crec que està molt fundamentat, hem presentat els informes, estem treballant a través del lobby citrícola valencià, les administracions, tot el sector junt, i estem fent molta pressió. Jo crec que algo podem aconseguir, però no va ser gens fàcil, perquè la comissió jo crec que està clarament orientada més a afavorir la fluïdesa del comerç que no a la protecció dels seus productors.
Està parlant-me d'un lliure comerç, està parlant-me de no tindre uns acords comercials justos, eh?
Sí, estic parlant de que els acords internacionals no ni són ordenats ni són justos. Jo crec que ahir la comissió és té que començar a actuar d'una vegada per totes i pot fer acords internacionals sense ningú problema, però molt més ordenats i molt més justos i amb més reciprocitat dels que tenim fins ara, i aniria molt millor per a tots. Jo crec que al final aconseguirem, no?, que entenguin aquesta línia de treball i canviar les coses, però no sé si serà en aquesta revisió o més endavant, perquè així el problema que tenim ara és que el període de la revisió s'ha obert ja.
Claro.
Nosaltres, per exemple, hem demanat, i l'Estat membre, el Ministeri, com bé sabeu, d'Agricultura i de Comerç, ja ha demanat també que el cítric s'introduïsca en el llistat de producte sensible, uh-huh. I això és molt important, però clar, no sabem si durant aquest període de revisió la comissió mos concedirà entrar en el llistat de producte sensible, que sí que tindríem moltes més ferramentes una vegada tancada aquesta revisió i en altres acords, per exemple, per activar clàusules salvaguarda, uh-huh. Que tant s'ha parlat d'elles, que aquestes clàusules salvaguarda que s'activen quan el mercat europeu se desestabilitza per importacions massives de països tercers, això seria molt més fàcil activar-ho. Si estem considerats producte sensible, seria molt més fàcil activar-les. Per això, aquesta importància també de que la comissió siga molt àgil en declarar molts productes sensibles al cítric europeu.
Pues que així no siga, ojalà. Carles Peri, secretari general de la Unió, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. We all got reasons to change our
lives. Radio Villarreal 92.2, freqüència modulada.
Imagina't que a la teua casa tingueres diversos patrimonis mundials. Una vinya on perdre't, la platja al costat per a practicar esports aquàtics i en la teua cuina, els millors chefs. Imagina't que totes aquestes experiències ja les tens, amb experts professionals per a mostrar-te-les. Mostra de Turisme, 23 i 24 d'octubre en l'Hemisfèric, Comunitat Valenciana.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Programa patrocinado y ofrecido por naranjasyfrutas.com. ¿Qué es naranjasyfrutos.com? Pues bueno, es un portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como sus datos de contacto, para que los profesionales que estén interesados en estas cosechas puedan contactar de una forma rápida y sencilla con el agricultor. Este proyecto se ha creado a demanda de algunos agricultores para poder ofrecer sus cosechas a través de internet. Es un servicio totalmente gratuito. Si quieren contactar con ellos, pueden mandar un email a info@naranjasyfrutas.com o llamar al teléfono 620-819-164. Naranjasyfrutas.com. Y ahora hablamos de aquello que nos interesa tanto, que es la agricultura. Y tenemos a nuestros tertulianos habituales, Pepe Montagut, buenos días.
Buenos días.
Y también Víctor Viciedo, buenos días.
Buenos días, Susana, buenos días a todos.
Los conocen de sobra, pero ellos dos son presidentes de asociaciones independientes de labradores, en este caso Víctor, la de Villarreal, y Pepe, la de la población de Nules en la provincia de Castellón. ¿Que por qué hablamos en castellano? Bueno, pues para que nos oiga todo el país, toda la Unión Europea, y a ver si así de una vez se dan por aludidos. El día 9 de octubre ustedes habían hecho una petición para una concentración en Valencia para que les oigan y entiendan que se merecen una compensación por todas las pérdidas que han tenido por esta maldita plaga del cotonet que les ha hecho perder mucho dinero y ha sido provocada por esa falta de control en las fronteras que a ustedes les habían dicho que se haría exhaustiva y no tendrían el por qué utilizar el metil. Bueno, pues esto no ocurrió y ustedes querían ir ahí a decirles, miren todo lo que hemos perdido, y querían ir el día de la Comunidad Valenciana. Iba y no les dejan.
Claro, el día de la Comunidad Valenciana era el idóneo porque al fin y al cabo estamos defendiendo nuestro paisaje, nuestra agricultura, la agricultura valenciana y, por supuesto, que también el medio ambiente de la Comunidad Valenciana, que son, al fin y al cabo, nuestros árboles, ¿no? Y la sorpresa es que nos la prohíben, pero ¿cuándo la prohíben? Uh-huh. Fuera de la ley. 72 horas es el plazo que les da la ley a la administración para respondernos. Nosotros, pasadas esas 72 horas y en la solicitud, que no es solicitud, es comunicación, porque no se solicita, por ley es una comunicación, y ellos, si no hay ningún problema, pues la manifestación se hace y no necesitamos ninguna autorización. Pero, en cambio, no nos comunican nada y somos nosotros los que, con toda la buena voluntad del mundo, les llamamos por si tenemos que coordinar algo con las autoridades, policía, etcétera. Y entonces nos dicen, no.
Víctor, si no... espera un momento. Usted, cuando detecta que ha pasado el tiempo prudente para que le contesten, que son 72 horas, que es lo que marca la ley, usted llama por teléfono.
Así es.
Para interesarse.
Sí, efectivamente, por si hay que coordinar con la policía. Y me dicen que no está aprobada porque coincide en el trazado con la procesión cívica y con unas obras. Y entonces yo le digo, bueno, pues dígame usted una alternativa de itinerario o un cambio de horario. Nosotros aceptamos, con tal de que sea el día 9, que para nosotros era lo prioritario, pues dígame usted un cambio de itinerario, un cambio de horario. Y entonces me dice que hay muchos eventos en Valencia y que no me puede ofrecer absolutamente nada, que tenemos que cambiar el día. Entonces yo le digo que nos lo comuniquen por escrito. Y me responde que bueno, que hasta el lunes, eso era viernes, que no era imposible. O sea, que se retrasa ya las 72 horas. Le llamamos después de transcurrido el tiempo. Y encima tenemos que esperar al lunes. Pero en realidad la comunicación nos llega el martes a las 8. Y nosotros la vemos el miércoles por la mañana. Es decir, ya sin tiempo de reacción ninguna. Porque
ocho días después. No 72 horas, 8 días después.
8 días después. Están incumpliendo de alguna forma la ley en varios puntos. O sea, que en primer lugar... lo están incumpliendo en el plazo, obviamente, ¿no? Pero también lo están incumpliendo en que la motivación tiene que ser razonada y solamente puede ser por motivos de orden público. Nuestra manifestación es totalmente pacífica, no somos ideológicos, no estamos enfrentados con nadie, nadie va a ir contra nosotros ni nosotros vamos a ir contra nadie. Es decir, la motivación de tipo orden público, alteración de orden público, no existe por ningún lado. Y en cambio están autorizando manifestaciones ideológicas que se enfrentan unos con otros por el tema del idioma, de la bandera, etcétera, etcétera. Y que sí que crean altercados en Valencia, pero eso, si lo prohibieran, saben ellos que esa limitación del derecho de reunión a esas organizaciones saldría en la prensa nacional. Nosotros, desgraciadamente, aunque hemos hecho nota de prensa, no salimos ni en los medios provinciales. Nos ha ignorado el mundo, nos ha ignorado el Mediterráneo, que yo soy colaborador, pero un colaborador de forma desinteresada. Yo no cobro un duro, ni quiero cobrarlo, yo quiero tener voz.
¿Quieres saber un dato sobre su programa en Mediterráneo, en MediTV?
MediTV,
¿no?
Sí.
Pues es uno junto con los de Javi Mata, que también es colaborador de esa radio, de esa televisión, perdón, de los más vistos. Se lo digo porque a mí me han pasado los datos.
Sí, lo sé. Y le doy las gracias a Loles, que es la directora del programa. Pero no puedo opinar lo mismo sobre los periodistas del Mediterráneo, que les llamé, me conocen.
Una cosa es la televisión, otra cosa es la prensa escrita, aunque sean del mismo grupo. Igual, no sé, no debieron que... ¿Entendieron que no tenía demasiado interés?
Pues no lo sé, porque las asociaciones de Villarreal y de Nules somos las únicas que estamos convocando manifestaciones en Castellón y están siendo multitudinarias. Y, en cambio, la Unió y Asaja no se atreven aquí, o ABA, no se atreven aquí a hacer ninguna manifestación, ninguna.
Yo, durante esos días, usted sabe que vi una publicación en su Facebook donde usted sí que animaba que la gente estuviera allí, sin ánimo de hacer nada, sino de reivindicar su derecho a la manifestación, pero que luego decidió desistir, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver.
Quiero aclarar, además de aclararlo con mucha fuerza, con mucha firmeza. Nos dicen en la delegación del gobierno que constatan la causa limitativa del orden público. Y encima nos dicen que cómo garantizar la seguridad ciudadana con la adopción de las medidas que se estimen necesarias para proteger el orden público. Esta gente es una hipócrita, pero tremenda. El delegado gobierno y el gobierno valenciano lo que no querían es que nosotros estuviéramos allí, porque esto era una protesta social. Ellos lo que querían es precisamente eso, alterar el orden público, porque eso fue un efecto llamada de la gente de Cataluña, porque ellos lo que buscan son los países catalanes, independizar Valencia junto con Cataluña, y hay que decirlo claro. Y la delegada del gobierno y el gobierno valenciano estaban precisamente en eso. Es decir, que ellos no iban a garantizar el público. Ellos lo que querían es que hubieran altercados, porque eso fue lo que hicieron, negándonos a nosotros la protesta y autorizándolos a uno, que ellos sabían de antemano que se iban a producir alteraciones de orden público.
Ustedes
son gente del mismo corral.
Lo que entendían era que no querían que hubiera otro foco mediático.
No entendamos, Susana. Aquí no hay que entender nada. Esta gente son del mismo corral que Cataluña. Chimo Puig y todo compañía, el Compromís y el PSOE aquí son amigos y compañeros de los golpistas de Cataluña. Y esto fue lo que ellos han alterado, o sea, ellos han esgrimido alteración del orden público a nosotros, cuando ellos saben que ellos sí que van a producir alteraciones de orden público. Y por supuesto, la delegada del gobierno, si es del gobierno, pues tres cuartos de lo mismo.
Entonces, ustedes deciden convocar otro día la manifestación, hacen una petición, ¿para qué día?
Bueno, hemos hecho la petición para el día 28, jueves. Ahora ya es un día de diario, porque ya ha empezado la campaña, lo mismo da sábado que cualquier día, el que va a coger naranjas va a coger naranjas. No era como ahora, que ahora ese día sí que era, digamos, más libre para todo el mundo. Pero bueno, aquel que de verdad esté interesado por pelear por la agricultura valenciana y para que nos pongan soluciones para el cotonet y nos limiten también la entrada de productos de fuera, porque tenemos varias reivindicaciones.
Será pues, el 28 de octubre, ¿dónde y a qué hora?
28, el mismo horario y en la ciudad de Valencia, el mismo itinerario que teníamos.
Sí, a las 11:30.
A las 11:30.
Desde salida, desde la estación del norte y llegada a la Plaza de la Virgen, aunque luego nos desplazaremos al Palau para ver si podemos entregarle el manifiesto a la consellera y nos recibe y podemos hablar con ella.
Eso es otra cuestión.
Bueno,
que ya son, perdona, te voy a decir una cosa. El último escrito que le hemos mandado a la consellera, yo le recuerdo que tenemos pendiente 5 veces la petición de audiencia con ella, y esta era la sexta. O sea, le reiterábamos que volvíamos a insistir en esa reunión que tenemos pendiente, bueno, que tenemos pendiente, ¿no?, que tenemos solicitada y que ella se niega por todos los conceptos.
Y igual parecemos unos llorones, ¿no? Pero lo cierto es que la discriminación que estamos sufriendo por parte de la consellera de Agricultura y de las autoridades valencianas y de la prensa es bestial, y somos agricultores,
y después,
no tenemos ideología.
Y después saldrán,
somos
que quieren
meros
salvar
agricultores que defendemos nuestra agricultura.
Víctor, y después saldrán queriendo salvar el sector citrícola. Después ellos alardearán la bandera de que quieren salvar el sector citrícola. Sí.
Si hablamos de lo último o de algo que se puede cambiar es en los acuerdos, duran 5 años, ¿no? Ayer hacía 5 años que se cumplió el acuerdo de la Unión Europea y Sudáfrica.
Correcto, así es, sí. Sí, bueno, pues con respecto a ese acuerdo, digamos que se ha formado un lobby español de presión para cambiar las cosas. Ese lobby está compuesto por la Consellería de Agricultura, la Unió, ABA, Las cooperativas de servicios, las cooperativas de producción y el comité de gestión de cítricos. Yo lo único serio que veo ahí, con toda sinceridad, es el comité de gestión de cítricos, porque está la presidenta, que es la única que escribe artículos que de verdad van en la buena dirección, Inmaculada San Feliu. Los demás, Dios nos libre, y cuando uno va a lo que pide realmente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura nos dice, un segundo, ha enviado una carta a la Comisión Europea para que se considere a los cítricos como producto muy sensible. Lo de muy sensible, la verdad, es que creo que ese calificativo de muy no existe. Existen los productos sensibles, pero bueno, es igual, me gusta. Frente a las importaciones de países terceros, parece que la cosa va bien, pero dice, instando a que no haya concesiones adicionales. O sea, no es para poner cupos a los cítricos de Sudáfrica en lo que actualmente hay en el tratado, ni poner limitaciones, ni poner ningún arancel nuevo a las mandarinas. No, es para que no haya concesiones adicionales. Y luego lo aclara. Más adelante la carta dice, la próxima revisión del acuerdo no debe ofrecer concesiones adicionales a las importaciones de cítricos. Pero si ya las tienen todas. No debe ofrecer concesiones adicionales.
Sí, esto es,
o sea, algo... esto es una poca vergüenza.
En este caso no es borrón y cuenta nueva, vamos a volver a hacer un acuerdo, no, es de lo que hay, no conceder más, y según ustedes lo tienen todo.
Claro, sí,
a
ya.
A ver, ese escrito únicamente es una justificación delante de la gente diciendo que ellos han hecho algo. Ese escrito no sirve para nada. La Unión Europea se mueve por acuerdos, no por cartas escritas protestando por una situación u otra. Y en este caso el ministro sabe de sobra que dentro de 2 o 3 años habrán desaparecido todas las trabas que tenemos todavía pendientes con los países terceros. Es decir, entrarán todas las producciones a la Unión Europea y entre ellas España con aranceles cero. Ellos lo saben.
En este caso ustedes con el acuerdo de Sudáfrica, fíjese, me pasaron el guión, ustedes tienen por orden, producto sensible, reciprocidad y tratamiento en frío. Era algo que ustedes no dejarían pasar en ningún punto, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay una... Víctor explicará después algunos, pero yo te voy a llamar la atención sobre una cosa. Cuando se habla de reciprocidad, significa claramente que todas las condiciones que se dan en un país para exportar a otro país, se acepta un acuerdo de reciprocidad, el país receptor tiene que tener las mismas condiciones que el país que efectúa la reciprocidad, o sea, que pide la reciprocidad. En este caso, por mucho que hablen de reciprocidad, es difícil que puedan tenerla por una razón, porque si se tiene que pedir la reciprocidad, automáticamente los sueldos de todos los trabajadores, todos los cultivadores que hay en estos países terceros, se tendrían que igualar a los nuestros de la Unión Europea. Esto es imposible. Por lo tanto, que no hablen de reciprocidad, que es una gilipollada.
Una pausa de publicidad y continuamos.
Estás a la 92.2 FM.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Y continuamos en la 92.2 de la frecuencia modulada y seguimos, nos hemos quedado hablando de la reciprocidad y ahora quiero que Víctor también me dé su punto de vista. Víctor, ¿hay reciprocidad?
Vamos a ver, reciprocidad existe. ¿Por qué? Porque se están marcando límites máximos de residuos a la exportación. ¿qué cantidad, según la EPSA, es la que supera ese límite máximo de residuos según 98.000, casi 100.000 pruebas realizadas? Pues es un 2%. El 98% de los cítricos y de los productos agrícolas en general que se venden en Europa se venden acorde con la normativa europea, sean de Sudáfrica, sean de Egipto, sean de lo que sea. ¿Se producen alertas? Sí, pero esas alertas, por eso son alertas, porque están prohibidas. Entonces, pedir la reciprocidad es pedir humo, porque por ley ya existe. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que a mí me encanta, espera una cosa, a mí me encanta que la gente crea que en lo que viene de fuera está envenenado. Me encantaba. Yo no decía nada porque yo sabía estos datos, pero me encantaba. ¿Por qué? Porque es un freno a lo que se come de fuera. Pero lo que no se puede es ir a Europa a pedir que somos producto muy sensible. El adjetivo muy de cantidad está muy bien, pero no existe, ¿vale? Es todo propaganda y que luego te digan que es para las concesiones adicionales a las importaciones de cítricos, adicionales. Es decir, no piensan hacer nada con lo que hay anterior. Nos están engañando. Y también nos están engañando con la reciprocidad. Porque poner eso como que es la solución cuando las fronteras están abiertas, solamente puede ser una, que es cerrarlas. Porque si el problema verdadero es una sobreoferta de productos que nos llegan desde Sudáfrica en estos meses, hay que poner cupos mensuales para que no se supere una cantidad de cítricos en el mercado y no exista esa sobreoferta. Y por supuesto, si hay una diferencia en costes de producción, la única solución es compensar esos costes de producción poniendo aranceles. Porque allí, en Sudáfrica, y eso sí es verdad, y hay informes de derechos humanos, no se está respetando los derechos de los trabajadores. Eso también es reciprocidad. Pero ¿cómo le impones tú a un país extranjero que respete tus leyes? Eso no, no, eso no es posible.
Porque en la Unión Europea tenemos unas normas y la gente con la que comerciamos es gente que respeta los derechos humanos.
Claro, claro. Nosotros respetamos los derechos humanos, pero ya sabemos que ni en Egipto, ni en Marruecos, ni en Argelia...
Pero es algo que se le tiene que pedir a la Unión Europea.
Sí, se le tiene.
Igual
que
como el tratamiento en frío.
Sí, el tratamiento en frío es una de las cosas que efectivamente pide este lobby, que donde también está pues la Unión y ABA, y que nosotros estamos de acuerdo, pero con una diferencia.
Dígame.
Ellos quieren meterlo en un acuerdo comercial... Y esto es una medida fitosanitaria. Esto tiene que ir aparte y tiene que ser para toda plaga, que ellos solamente están hablando de la falsa polilla sudafricana. Tiene que ser para toda plaga, para todo país y para toda importación. El tratamiento en frío a nosotros se nos exige, vayamos a Estados Unidos, vayamos a Japón o vayamos a Canadá. Y por lo tanto nosotros, Europa, lo tiene que exigir venga de donde venga.
En
y
este
tiene
caso,
que ser, y tiene que ser la parte de los tratados.
En este caso solamente lo piden para la falsa polilla.
Sí.
Yo quisiera aclararte un poco más el tema de reciprocidad. En el tema de reciprocidad fitosanitaria que ellos hablan, en este caso la Unión habla mucho de la reciprocidad fitosanitaria, tengo que decirte una cuestión muy clara. Es decir, los acuerdos internacionales entre países, la Unión Europea no puede prohibir a Sudáfrica los tratamientos en cualquier producto fitosanitario. Podrá poner unas limitaciones mínimas a la entrada de esos productos, pero obviamente no lo va a poder prohibir. Luego, si tú estás pidiendo una reciprocidad fitosanitaria, estás diciéndole a Europa que le diga a Sudáfrica que no puede tratar con aquellos productos que nosotros no estamos tratando o nos tienen prohibidos. Y esto Europa no lo puede hacer. O sea, que hay que tener claro lo que es el principio de reciprocidad, que no se puede aplicar. Y lo he dicho antes, es una tontería que se hable de principio de reciprocidad, tanto de una forma como en este caso de los fitosanitarios, porque Europa no puede de ninguna manera obligar a Sudáfrica, lo mismo que a otros países fuera del entorno de la Unión Europea, a tratar en productos que ya tenga prohibido aquí.
No, nosotros lo único que podemos hacer es lo que se está haciendo, poner un límite máximo de residuos a ciertos productos. No se puede hacer nada más. Y los acuerdos comerciales son acuerdos comerciales, es decir, tú puedes venderme esto y yo te puedo vender esto otro. Pero en absoluto contienen temas de fitosanitarios o de sanidad vegetal. Y por último, quería también puntualizar una cosa que también la Unión hace mucho énfasis. Basa su estrategia que en el marco del Pacto Verde Europeo y de la estrategia de la granja a la mesa, que se les nota que adoran esta estrategia de la granja a la mesa, sí, que aboga por un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible, no tiene ningún sentido mantener en estos momentos las mismas condiciones en los acuerdos que cuando se firmaron. Bien, bueno, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Uh-huh. Existe un informe, precisamente, de la Unión Europea, elaborado por el Centro Común de Investigación, que es el Centro de Investigación de la Unión Europea, en el cual dice que los resultados reflejan un amplio impacto en la actividad agraria. Con la reducción, estoy hablando de la estrategia de la granja a la mesa. Este informe, el comisario europeo lo ha puesto debajo de la mesa, no le interesa, porque él quiere sacar ese postureo de la granja a la mesa, ¿no? Los resultados reflejan un amplio impacto en la actividad agraria, con la reducción de hasta un 15% en las producciones, un incremento de coste para las producciones y un debilitamiento de la posición exportadora de la Unión Europea. Y esto mismo ya lo decía también el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que decía que la producción iba a caer un 12%, que los precios iban a subir un 17%, que los ingresos brutos de los agricultores iban a bajar un 16% y que las exportaciones europeas se iban a recortar en un 20% y los precios alimentarios iban a subir una media de 125 euros por persona, es decir, que una familia de cuatro al año le supondría 500 euros más. Esas son las consecuencias que nos alertan el Centro Común de Investigaciones y la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, el consumo va a seguir siendo el mismo y si no se produce aquí, se traerá desde fuera. Eso deja a Europa en una situación muy débil con su soberanía alimentaria en entredicho. Y las zonas rurales también, porque aumentará el éxodo hacia las ciudades. La contaminación que quieren ellos evitar se va a multiplicar por 10, trayendo estos productos desde países donde la agricultura le roba espacio a la selva, donde no se respeta ninguna normativa fitosanitaria y donde los alimentos nos llegan con barcos contaminando la atmósfera y los océanos. Esa es la puñetera realidad de la estrategia de la granja a la mesa que está defendiendo nuestro señor de la Unión, y que a nosotros particularmente, precisamente, tenemos el problema con el cotonet por esta prohibición de fitosanitarios que la estrategia de la granja a la mesa está haciendo por principio de precaución, en donde se encuentra, entre otros productos, el metilclorpirifos.
Sí, yo quiero aclarar a efectos de lo que dice Víctor, yo quiero calificar precisamente el proyecto de la granja a la mesa como una gran mentira, la gran mentira de la Unión Europea con el Pacto Verde. Porque fíjate, en este caso, ¿qué contempla el proyecto de la granja a la mesa? Garantizar que los europeos dispongan de alimentos asequibles y sostenibles, combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar la biodiversidad y aumentar la agricultura ecológica. Es decir, que estos señores van a destruir la agricultura tradicional, la agricultura de Europa se va a quedar sin agricultura, todo porque todo lo que ellos quieren proteger, todo es ecológico, a base de una comida sana y tal. Si a nosotros nos prohíben, en cierta forma, por las normas que van a imponer, la imposibilidad de que nosotros podamos producir, significa que Europa se va a quedar sin producción y van a traer precisamente todos estos alimentos de terceros países que no respetan absolutamente nada de las normas que la Unión Europea nos está imponiendo a nosotros.
Entonces, ¿de dónde sale este nombre? ¿De la granja a la mesa?
Sí, exactamente. Y eso esto nos lleva, es decir, vamos a perder la soberanía alimentaria. Pero ahora me pregunto, tal como está funcionando, ¿también vamos a perder la soberanía nacional? Porque, claro, lo que está imponiendo Europa, en este caso, España, parece que no puede hacer nada. Es decir, lo que es las reglas, las normativas, las leyes que dictan en la Unión Europea prevalecen sobre incluso nuestra Constitución. ¿Dónde estamos? ¿Estamos construyendo un megaestado donde los lobbies van a conseguir traer de fuera todos los alimentos porque eso es un poder económico el día de mañana? ¿Y nosotros nos vamos a quedar sin comida? ¿Esto es lo que busca la Granja a la Mesa? ¿Prohibir la producción en Europa para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores cuando resulta que es al revés?
Pero usted puede sintetizar en un par de frases qué es de la Granja a la Mesa. No lo que usted me acaba de decir, sino lo que dicen que es de la Granja a la Mesa.
La Granja a la Mesa es una frase muy bonita, publicitaria, pero que esconde detrás muchas mentiras.
Sí, pero no me diga lo que esconda.
Es una estrategia que la Unión Europea, digamos que ha relatado, que detrás de ella, de la estrategia, o sea, no son leyes, detrás de ella va a haber una serie de leyes, sobre todo muchos reglamentos de prohibición de fitosanitarios, muchos reglamentos de prohibición de fertilizantes y muchas leyes que van dirigidas a que la agricultura sea una agricultura, según ellos, sostenible,
pero, claro,
en realidad no se va a sostener.
Claro, lo que yo entiendo es que yo me pueda comer una fruta o una verdura directamente viniendo de su sitio donde la han cultivado.
Claro.
Esto es lo que yo entiendo.
Sí, pues no es así. No es así porque será de la granja brasileña a tu mesa.
O de la granja africana, sudafricana, o de la granja marroquí.
Pero entonces, ¿deja de ser un planeta sostenible?
Claro que deja de ser sostenible, porque nosotros vamos a dejar de exportar nuestros productos porque no vamos a producir aquí, nos están haciendo menos competitivos, y vamos a importar contaminación.
En definitiva, normalmente lo que se importa es lo que no se produce en el país de origen, pues la gente, las culturas, para eso están, para enriquecerse. Pero lo que se produce, yo creo que es bastante absurdo que se traiga de fuera.
Claro.
Es decir, ahí es donde sí que es verdad que estamos un poco manipulados, porque realmente...
Efectivamente, te voy a decir...
Claro, y si yo salgo a la puerta de mi casa y tengo las naranjas que las veo, ¿cómo me puedo estar comiendo una naranja que ha venido de miles de kilómetros?
Un segundo, que es muy importante. Vamos a ver, la estrategia de la Granja a la Mesa, yo estoy dispuesto a cumplirla si cierran las fronteras. Bueno, la vamos a cumplir sí o sí, porque son leyes, ¿no? Pero me refiero que funcionaría si cerráramos las fronteras.
Sí, pero
si las fronteras están abiertas, nosotros somos menos competitivos y entonces nos vendrán los productos de fuera. Y imponer la Granja a la Mesa afuera es imposible.
Mire, las leyes no son inamovibles. Uh-huh. Es decir, los políticos, sobre todo los que llevamos al gobierno, están para escuchar a la gente que es entendida en cada materia y modificar las leyes para el bien común. Es decir, no dejamos de cumplir las leyes. Lo único que ocurre es que cuando vemos que alguna ley no cumple o con la expectativa de mejora del ser humano, pues lo decimos, nos manifestamos y lo argumentamos documentados.
Sí, mira, te voy a decir una cosa. Todos los acuerdos de libre comercio que se están produciendo a nivel europeo y a nivel, en este caso, de países de América, de África y tal, ocurre una cosa muy sencilla. Y es que estos acuerdos siempre terminan en lo que es la producción agrícola con aranceles cero. La producción de estos países es muchísimo más barata que la nuestra. Por lo tanto, esto está produciendo una, digamos, desproporción entre la riqueza y la pobreza. Y detrás está lo que es la globalización. Uh-huh. Por este caso, cuando se habla de proteccionismo, a muchos gobiernos no les interesa. ¿Por qué? Porque detrás están las grandes fortunas, los grandes lobbies.
Sí, pero como no nos vamos a remontar tanto, que lo que queremos es...
Pero hay que tener en cuenta la cosa, que detrás de todo esto, todo lo que se habla por políticos que hablan de con palabras muy, como por ejemplo, efecto sostenible...
muy rimbombantes y muchas veces ni las entendemos. Pero esto tiene fácil solución, porque luego se va a votar. Es decir, sí, lo que queremos es que nos escuchen.
Que nos escuchen.
A la gente que...
Que después la gente vota por el sentido ideológico y no por el económico.
Sí, no, pero cuando a uno le afecta el bolsillo, yo creo que se lo piensa. ¿Se nos ha acabado el tiempo?
Sí, pues no sé, yo simplemente animar a que la gente venga el día 28 de octubre a Valencia a las 11:30 en la Estación del Norte, porque es de las pocas oportunidades que tenemos de verdad de defender la agricultura. Si vamos cuatro, nos van a tomar a risa. Si vamos cuatro, significa que el sistema gana. Si vamos cuatro, no vamos a lograr absolutamente nada. Si vamos muchos, es cuando al político le molesta. El político se mueve por el voto y por lo tanto, el político, si ve peligrar el voto, viendo que hay muchísima respuesta ciudadana contra sus políticas, las puede cambiar.
Sí, yo lo que quiero decir a los agricultores es que Víctor y yo, en cierta forma, somos los que podemos acceder a la portavocía de los problemas que hay en el campo valenciano. Pero hay que decir en cuenta que nosotros, sin el apoyo de los agricultores, prácticamente no somos nada. Por lo tanto, que tengan en cuenta que todo el apoyo que nos pueda prestar refuerza nuestras convicciones de seguir adelante. Tienen que venir el día 28.
Muchas gracias a los dos. El lunes que viene volvemos a abordar estos y otros entuertos que hay que deshacer. Programa ofrecido y patrocinado por naranjasyfrutas.com. Ya saben, un portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como sus datos de contacto, para que los profesionales que estén interesados en esas cosechas puedan contactar de una forma rápida y sencilla con el agricultor. Este proyecto se ha creado a demanda de los agricultores para poder ofrecer sus cosechas a través de internet. Recuerden que este servicio es totalmente gratuito y si quieren contactar con ellos pueden mandar un email a info@naranjasyfrutas.com o llamar al 620-819-164.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robust3, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundaciócaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantint-te en forma amb Robust3.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora, mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Tornen les falles a Borriana. Viu del 8 al 12 d'octubre les falles més especials de la història amb la plantà, els premis, tres mascletaes, la nit del foc, l'ofrena i la crema. L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir dels monuments artístics i de les nostres festes més representatives, amb seguretat i responsabilitat. Viu les falles del 2021. Viu-les a Borriana. Ajuntament de Borriana. Fent camí junts per a recuperar les nostres tradicions.
must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
La veritat és que no ens podem queixar de cap de setmana, perquè hem tingut un fum d'oportunitats d'eixir i passar-ho d'allò més bé tant a les Alqueries com a Almassora, però Borriana celebra una de les seues festes grans, que són les falles, i per això tenim a la seua regidora, Sara Molina. Bon dia, Sara.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, notem ja que la gola has perdut un poc de veu, no? Jo crec que de la emoció de que tornen una altra volta aquests monuments fallers a la ciutat de Borriana, no?
La veritat que la veu ho demostra tot. Han sigut tres dies molt intensos, però estem molt, molt il·lusionats, i aquesta alegria pues, se contagia en ganes de celebrar-ho, i la veu sempre passa una miqueta de factura, però bueno, l'important és que tenim els monuments al carrer, que les falleres estan lluint perfectament estos dies pels carrers, i vamos, que lo de la veu és lo de menos.
Sí, sí, a més, haveu tingut unes convidades de luxe, no? Perquè és veritat que les falleres majors de València doncs van gaudir d'aquesta nit de la planta ahir a Borriana, no?
Sí, enguany al no coincidir en València, pues hem tingut la sort de que el dia de la planta teníem ja no tan sols a les dos falleres majors de València amb les seues Corts d'Honor, també les dos reines de les festes de la Magdalena de Castelló i les seues Corts d'Honor. Demà, que és el dia gran, que és el dia de l'ofrena, tornen a estar amb nosaltres. I des d'ahir de vesprà, que també tenim convidades a les vellers del Foc d'Alacant, amb les respectives Corts d'Honor, que estan amb nosaltres fins demà també en l'ofrena.
Pues que meravella, no? És veritat que les nostres xarxes socials s'han omplit, no?, d'eixes imatges dels monuments fallers de Borriana, però és que especial menció mereix la falla guanyadora, no?, i sa falla de Don Bosco, que la veritat que la pintura d'eixa falla que evoca a Alicia en el País de les Meravelles, no?, ha sigut la ganadora, no?, enguany d'eixa secció especial, però és que ha fet doble també amb el monument infantil. Jo imagine que molt d'orgull per a aquesta comissió, no?, que després de dos anys sense poder plantar, pues que alcen aquests dos banderets, no?
Pues van tindre la sort, perquè nosaltres durant estos dies dinem i sopem sempre en alguna comissió, però va donar la casualitat que el dia de l'entrega de premis vam sopar en ells, van poder compartir en les seues falleres en la comissió el sopar, i vamos, estan contents, eufòrics. Diu, és que hem sumat a l'alegria de poder plantar falla tindre tots els premis, perquè es van tindre tots, no tenien prou mans per donar-los els banderins. I la veritat que ells estan molt, 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 molt contents, i nosaltres també, perquè Vicent Martínez, com sempre, ha fet un bon treball en aquest monument, i pense que és un premi molt merescut.
Sí, la veritat és que si donar-los des d'ací des de Ràdio Vila-real, l'enhorabona, no? Però és veritat que hi ha comissions falleres, regidora, que bé, davant la proximitat de les noves falles, han decidit plantar monuments simbòlics i guardar-se els ninots per a aquest temps, no?
Sí, bueno, pràcticament totes les falles han tret el monument que tenien guardat, i si alguna no ho ha decidit així, tampoc anem a qüestionar-ho, i molt menys jo. Jo sempre he dit des d'un principi que era molt important el plantar falles, però el més important era salvar les comissions. Si no salvàvem les comissions, ni els artistes, ni els monumentaristes, ni la pirotècnia, que tant volíem ajudar, l'ajudaríem, perquè al final anirien caent també. Entonces cada comissió ha decidit el que pensava que seria millor per a la seva comissió i per a que perduraran el temps, i jo respecte les opinions de cada una d'elles.
Jo crec que vostè, com a política, s'haurà buscat en alguna falla, no? Perquè l'equip de govern és carn de ninot, no? S'ha vist en alguna falla?
En alguna que altra, sí.
En alguna que altra, no?
Això és motiu d'alegria. Jo sempre diuen que el regidor que no és en una falla, mala senyal.
Sí, no? L'important és així.
I són crítiques, la veritat, que són crítiques divertides, i que no ens saches de mal, al revés, ens busquem a veure en quina falla estem i es passen fotos, mira, estàs així, estàs allà, i això la veritat que és part de la festa i és divertit.
Sí, és molt divertit com aquesta nit, no?, que és la nit del foc i tornarà aquesta pólvora que tant estimem, no?
Sí, també és una nit del foc reinventada, però és molt especial, perquè un poc per a que no n'hi haguera aglomeració de la gent, anem a repetir ixa nit del foc i ja van tindre el DNU de març, una nit del foc simbòlica. I des de cada ubicació de cada falla es tirarà un xicotet castell, seran simultanis, després de disparar una palmera des de l'Ajuntament, i pense que serà una nit del foc on agermanarà més les comissions falleres. Estan tots molt il·lusionats i pense que podrà ser molt, molt bonic. I convida la gent a pujar als terrats i a les terrasses de casa perquè és on millor es veu i segur que els agradarà a tots.
A quina hora serà aquest dispar sincronitzat?
A les 9 en punt.
Perfecte, doncs estarem tots a aquesta hora al terrat, no? Però és veritat que a vostè, regidora, si li han sumat dos festes grans, perquè vostè, que també és regidora de comerç, demà té la fira de l'Axiamo.
Sí, la veritat. En un principi van dir, buah, l'Ofrena i l'Axiamo, però no tot el món és faller. I n'hi ha xiquets que, pues, per tradició, els haurà d'anar, i n'hi ha gent devota a l'Axiamo que padeixés un dia assenyalat. Entonces van voler que celebraren, que les falles no desplaçaren ninguna festa de la nostra ciutat. Entonces van dir, pues, podem fer-ho tot? Sí, pues endavant. I n'hi haurà fira de l'Axiamo i n'hi haurà calderes, perquè n'hi ha pues, famílies i grups d'amics que la tradició és fer caldera el dia de l'Axiamo i la faran. Estarem al costat de la Guàrdia Civil, perquè demà és el seu dia gran, perquè celebren la Verge del Pelat. Buscarem 10 minuteis, mitja hora, per poder acompanyar-los en el seu dia. I després honrarem a la nostra patrona, la Mare de Déu de la Misericòrdia, als peus del tapís en els nostres rams, que tant de temps hem esperat per poder fer-ho.
Pues, vaig a dia del Pilar, els espera, no? Un poquet mogudet, perquè, clar, el remat de tota aquesta festa serà la crema.
Sí, i després pues, celebrarem tots junts un dinar de germanor i segur que en totes les comissions un celebraran que ha sigut unes falles fantàstiques i per la nit tancarem aquest capítol que era tan important tancar, perquè ja no era important plantar-lo. El més important era cremar aquests monuments que han estat any i mig guardats en un almacén i tancar un capítol i ja ficar la vista en les falles de Borriana 2022.
Pues jo crec que sí, no? A més, s'han portat bé les comissions durant aquests dies. Com ha estat el tema de la pandèmia? Si han respectat totes aquestes mesures que bé, van canviar també d'un dia a un altre, no?
Les mesures han anat rebaixant-se a poc a poc. Ells han sigut conscients, sí que és de veres que han sigut tota la festa completament al carrer. S'han reinventat, han tancat els casals i han tret les cadires i les taules al carrer. I sí, també és de veres que quan vas rebaixant mesures, doncs vas relaxant-te i eren tantes les ganes de festa, però bueno, es veus desfilar en mascareta, es veus que estan sempre a l'aire lliure i pense que anirà tot bé.
Pues lo importante es eso, ¿no? Que hem tornat, que ve que una volta es cremen se iniciarà i se nou exercici faller, ¿no? Que està ja a la volta, ¿no? al pròxim carrer i ve i esperem que acaben de passar les festes, regidora, d'allò més bé, encara que jo crec que a vostè dimecres ja no li queda veu, ¿eh?
Sí que me quedará algo de Déu. Estos días es pregunten tant a les reines falleres, que vamos, són magnífiques i no cada dia salsen més il·lusionades, i quan ens pregunten, esteu cansades? Diem, no tenim dret a estar cansades. No ens ho podem permetre, que hem estat any i mig descansant per poder gaudir aquests dies. Entonces intentem gaudir al màxim i pense que és lo bonico. Jo tot el món dia que serien unes festes rares i ara ja les comissions falleres i els fallers i les falleres de Borriana m'estan donant la raó, que tal volta sí que seran les falles més especials de la història.
Pues que bonic, en esa afirmació no ens quedem per acomiadar la regidora de falles de Borriana, Sara Molina. Moltes gràcies de nou per estar ací a Ràdio Vila-real i contagiar-nos un poquet d'aquest sentiment faller.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i convido una vegada més a tots els oients que queden o res, dos dies, però que vinguin a Borriana, que vegin els monuments, que senten l'olor a pòlvora, que tornen a sentir la música i les xarangues que tantes ganes tenien d'eixir al carrer i que vinguin que segur que no s'arrepentixen.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes, reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Almassora te espera para gaudir de les festes en honor a la Mare de Déu del Roser. Bous al carrer, esports, concerts, exposicions i molt més. Consulta el programa d'actes a www.almassora.es i gaudis de les festes amb seguretat. Ajuntament d'Almassora.
I de falles ens n'anem als bous al carrer perquè ells també han tornat a Almassora amb molta força i per això tenim a la seva regidora de festes, Isladis Falcó. Bon dia, Isladis.
Hola, molt bon dia.
Bé, ja la vaig emplaçar el passat divendres, no?, perquè estaven tots molt expectants en aquest primer tancament postpandèmia que ha reunit a tantíssima gent a la seva localitat, que la veritat en les imatges, pues això, donaven una certa normalitat, menys que tot el món anava amb mascareta. Satisfesa amb tot el treball?
Pues la veritat és que sí, estem molt satisfets de com va transcurrir el dia, perquè la veritat és que tota la preparació i tot el dispositiu que n'hi havia preparat pues va resultar perfecte i no vam tindre que lamentar disgustos grans, malgrat el volum de gent que n'hi havia tant de corredors com d'espectadors. La veritat és que molt contents.
Sí, la veritat és que a mi me van dir que bé, havien arribat autobusos de totes parts d'Espanya que anaven a gaudir d'aquests actes taurins, tant del tancament com de la vesprada i la nit taurina, no?, que s'ha vingut desenvolupant durant tot el cap de setmana. I jo imagino que molta gent els haurà cridat per felicitar-los, no?, després de la bona actuació que s'ha realitzat.
Pues sí, com tu dius, jo autobusos no n'he vist, no dic que no és gana plegat, però sí que gent hi ha de tota la geografia espanyola i han estat, crec que encara n'hi ha gent que se queda hasta demà per a gaudir dels bus al carrer. Okay. I la veritat és que, pues sí, hi ha moltíssima gent i jo crec que la labor que s'ha fet ha sigut espectacular, agrair a tota aquesta gent tan corredors, conforme tu dies, que han portat la mascareta i això també és molt d'agrair.
Sí, a més, aquesta plaça major plena de gent damunt de l'escadafals, finalment, pues, també ha reviscolat un poc aquesta imatge de les festes, no?, que tant hem tirat a faltar, no?
Pues sí, era una de les coses que Almassora, si no té aquesta imatge, pareix que no faci festes. És una imatge que tots teníem ja moltes ganes de veure i la veritat és que molta satisfacció i molta alegria perquè, a més, la gent ha estat fins a la tercera embolà que vam tindre el dissabte, que se va fer prou tard, la plaça estava de gom a gom, quan a tres voltes pues n'hi ha, no en quedem quatre, no?, que diuen aquells. I la veritat és que pues, les felicitacions, com tu dius, ens han aplegat de molts llocs i de moltes persones també que inclús sense ser massa aficionades a lo que és el món taurí, pues han vist que n'hi ha coses que en el preparament que toca i la seguretat que correspon pues se poden portar a terme. La veritat és que feia falta ja aquestes imatges en la nostra retina, no?, de tots els aficionats.
Sí, sí que respecte als actes taurins, vam veure després del tancament a un xic que sí que anava a l'infermeria i després que també per el matí va haver una agafada que també s'ha comentat bastant per el tema dels mitjans de comunicació, no?
Bueno, la veritat és que sí, van tindre pues, dos puntaetes que entra dins de lo que és la normalitat d'aquest tipus d'actes, no? Quan hi ha algun percans, no en tenim que lamentar ninguna gravetat més enllà de lo que va ser. Els dos xics estan perfectament, en uns dies es poden donar l'alta a casa i la veritat és que va ser lo mínim que haguera pogut passar pel volum de corredors que n'hi haven. La sort és que va ser un tancament molt limpio, molt ràpid i pues tot és que els corredors que n'hi haven van ser també molt àgils a l'hora d'apartar-se davant del bou. I bueno, és un percentatge molt, molt, molt xicotet el que pues, nosaltres ens esperàvem. O sigui, que per aquesta banda estem molt contents, els xics estan recuperant-se i esperem pues, que el que queda de setmana no tindré que lamentar ningú altre percans per hasta de bou.
Pues sí, això esperem, no? I respecte a la resta d'activitats, com han anat? Com ha sigut aquesta tornada als casals i aquesta activitat festera?
Bueno, pues ha sigut en moltes ganes. Vam tingut la sort de que en el canvi de normativa del dia 8 ens va autoritzar ja el poder ballar, entonces vam poder obrir el recinte fester i el dissabte per la nit i pues bueno, intentem tindre la gent més jove concentrada allí el màxim de temps pues, per a que deixen descansar els veïns de la vila, perquè clar, no és el mateix tindre la música en un casal que tindre-la allí, que no se molesta ningú en el recinte fester. Ha sigut un cap de setmana també molt intens en el que és actuacions musicals, perquè van tindre l'actuació de Celtas Cortos a la plaça de l'Ajuntament, que també pues, va tindre un èxit espectacular. Esta vesprada tenim el tribut a Camilo VI a les 8, demà tenim el Dia dels Majors, en Camos queda el Pai Porta, el final de festes, en canvi queden molts actes molt intensos i la veritat que de molta envergadura encara.
Hi ha que agafar forces, no? Isladis, jo crec que si s'haguera comptabilitzat tot el món que havia a Almassora, aquest cap de setmana ens haguem perdut comptant a tot el món, eh?
Guau, jo crec que sí, perquè és que per allà per on anaves tenies quasi que anar apartant a la gent, tant al recinte taurí com al carrer on s'estava fent el tombe de bou, allí a Carles Trinitat, com allí al mercat de festes, que estaven també allí en lo de les tapes. Vamos, per allà per on anaves quasi que tenies que anar apartant a la gent. Sí que és veritat que és molt complicat numerar-los.
No sé si en el tancament tenen una xifra aproximada dels corredors que ho van gaudir.
Bueno, pues sí, més o menys sí, perquè teníem un aforo controlat per a lo que era el tema de corredors i quasi que antes de temps ja van tindre que tallar perquè teníem un aforo de 6.000 persones en lo que era carrer Sant Joaquín i carrer Sant Vicent. I pràcticament corredors pues, n'hi haven al voltant de 6.000 persones, més tots els espectadors que, pues, bueno, no sabria dir-te, no? Però moltíssima, moltíssima gent.
Jo imagino que això pues, ha sigut també, tots aquests visitants, una manera de donar suport a la nostra festa, als bous al carrer, que han agraït, no, que el Masor ha sigut el primer en donar aquest pas endavant per tornar aquests festejos, i pues, és una manera d'agrair-lo, no? I que és de segur que durant tota la setmana són molts els veïns de la província de Castelló que s'apropen a gaudir una altra volta d'aquests bous al carrer. Regidora de Festes d'Almassora, Isladis Falcó, com sempre, moltes gràcies per haver fet balanç així amb nosaltres d'aquest primer cap de setmana, i anirem xerrant per el que puga ocorrir o com es desenvolupa aquestes festes a la seva localitat.
Moltes gràcies a vosaltres.
No, I can't forget this evening. No, your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? Anem i Tornem es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem i Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem i Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com. ¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
I ara tenim així en Ràdio Vila-real a Vicent Gil. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per a qui no sepa qui és Vicent Gil, doncs ell ha sigut arxiver municipal. Quants anys ha sigut vostè arxiver?
Pues ha estat arxiver municipal de Vila-real durant 30 anys.
30 anys. I ara, que vostè ja té temps, bueno, això diuen, no?, la gent que es jubila, que té temps.
Bueno, fem ja tot el que volem sense marcar un rellotge. Això val molts diners.
Clar, dones compte, diu que fa tot el que vol i no sé si tot el món farà el que volguera, tinguera la il·luminació d'escriure un llibre com el que vostè ha escrit, com de documentats i de meravelles estaríem a tot el públic, no?
És qüestió de ficar-se. Este llibre, de fet, per trobar el manuscrit que ha donat peu al llibre, van estar quasi 20 anys de búsqueda. I no l'haurà trobat mai sense l'interès bibliòfil de l'arquitecte Ximo Lizandra. Uh-huh. El llibre estava perdut des de 1914, ningú sabia on estava, i va aparèixer en la Biblioteca Nacional de Catalunya l'any 2011. I des d'entonces l'hem estat treballant.
Mire, este llibre, así posa en la portada, Juan Bautista Inza i José Escuder, Epítome Histórico de Vila-real. Y vais, me llama la atención porque posa Estudio y Edición Crítica de Vicente Gil Vicent.
Sí, bueno, el Epítome Histórico de Vila-real es un resumen de la historia de Vila-real desde el año 1272, desde la fundación per Jaume I, fins l'any 1807. Escrit per dos frares franciscans, el padre Inza i el padre Escuder. El primer va escriure els 10 primers capítols, des de l'any 1770 a 1792, i el segon el va continuar des de 1794-96 fins 1807.
Clar, per a vostè a buscar o traure a llum este llibre, tindria alguna idea de que això estava, de que hauria alguna documentació, algo hauria caigut en les seues mans.
Cert. Este és el llibre més citat per tots els historiadors del País Valencià de 1870 a 1914. És un llibre que, curiosament, tots el citen i poca gent el va llegir,
clar,
sinó s'anaven copiant un dels altres, e inclús la història de Vila-real del padre Benito Traver, còpia, o per no dir-ho tan fort, utilitza molts capítols del padre Inza per fer els seus capítols de la història de Vila-real. Però el 1914 el llibre desapareix. I la búsqueda, insistisc, va costar molt. Va costar molt. La primera part de l'edició crítica consta d'un resum del contingut del llibre i una segona part de la història del manuscrit. Fer la història del manuscrit significa buscar este manuscrit des de que se va escriure en l'escrivania del convent de Sant Pasqual a finals del segle XVIII fins que va desaparèixer el 1914 i torna a aparèixer en el 2011 en la Biblioteca Nacional de Catalunya, quina trajectòria ha seguit. I és una trajectòria ben curiosa perquè ens parla de mercat negre del llibre,
claro,
de bibliòfils obsessionats en buscar com siga i tindre en les seves biblioteques sense deixar que ningú pugui consultar este epítome, a dos dates que donen per a molt, 1936-1939, i l'any 1939 és quan este llibre entra en la Biblioteca de Catalunya i entra de mà de Sartou Carreres junt en els seus llibres que se van traslladar des del Patriarca de València a Barcelona un poc per salvaguardar el patrimoni que en aquests moments s'estava cremant. I aquest és un llibre curiós perquè es conta també la història d'un bibliotecari que la història l'ha traduït com un falangiste i que en realitat és el que va salvar tot el patrimoni documental català que avui en dia té la Biblioteca de Catalunya.
Clar, jo li deia això al principi, de que quan vostè se jubila i diu que té més temps, aquest temps l'utilitza per a que la gent que no tenim temps ens donem compte d'allò que pedríem si vostè no l'havia escrit. Se protegeix el llibre, però si ara vostè no el traguera la llum, quanta gent mos passaria desapercibit tot això?
Sí, i el llibre seguiria perdut. que és sí, sí. Lo que estic insistint molt. L'interès d'este llibre és això, és el recuperar un manuscrit que durant més de 100 anys no sabíem ni que existia, inclús dubtàvem de que tots aquells que l'havien citat en les seves històries al principi del segle XX no s'havien inventat la història.
Però el fi d'ara és s'ha recuperat este llibre que en un moment donat se protegís perquè no se perga, i ja la llum, i ara si, d'obligació és llegir-lo, és dir, és saber el que realment es deien en aquest llibre, no?
Clar, i també és recuperar el patrimoni documental. Recuperar el patrimoni d'una ciutat és una de les faenes més importants que té qualsevol equip de govern de l'Ajuntament o qualsevol govern. I, malauradament, el patrimoni bibliogràfic, el patrimoni documental, no és el cas de Vila-real, que ha estat ben cuidat, però, en general, des de l'any 1835, des de la desamortització, s'ha perdut moltíssim patrimoni espanyol.
Per deixades o per se perdien intencionalitat?
Per política erràtica del govern i per interessos crematístics d'un mercat negre del llibre molt important, perquè molts dels llibres, per exemple, que en 1835 encara estaven en el convent de Sant Pasqual, que es deia el convent del Roser, molts d'aquests llibres actualment estan o en la Biblioteca Provincial de Castelló, aquells que van anar a parar a la primera biblioteca pública que es va crear en Castelló, que va ser la de l'Institut l'any 1840, o inclús en Boston o en la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. I això ens parla de com dia l'ara, els espanyols, no, com han nascut entre llibres, entre papers vells, no li han donat importància fins que els estrangers no ens han dit que això era molt important.
Sense fer allò que diuen ara dels spoilers, no? Que està tan de moda dir, de què va este llibre? De què mos parla este llibre? Donem-nos quatre pinzellades.
Este llibre replega, per exemple, és el primer llibre que transcriu i conta en detall la carta Pobla de Vila-real i el repartiment de Vila-real. Això que creiem que era algo que havien fet molt recentment, el padre Inza ja ho fa l'any 1770. I a banda de contar-nos aquesta història, es descriu detalladament com és la plana i diu que Vila-real és el pulmó de la plana, i fa un inventari quasi de notari de tota la producció del camp d'esta època.
Uf.
I ens conta històries, llegendes del camp. Es conta la llegenda de l'hort de les Infantes, que és una llegenda que inventa el padre Ximénez a principi del segle XVII, que diu que Vila-real, quan se fa, es fa en interès de que siga un lloc d'esbarjo, d'entreteniment dels infants, i que Vila-real té a l'eixida del poble, de lo que és la vila, un hort que els tarongers estan creuats i formen lletres.
Uf.
El padre Inza critica esta qüestió i diu que escriu lo que avui en dia diríem les files de l'horta en 14 camps, i ens conta tot lo que se produís en esta horta, i diu que la importància o l'interès d'un jardí com el de les Infantes, que curiosament al segle XX, en l'època del Levante Feliz, va ser el motiu de que a Vila-real se'l batejar en el nom de Vila-real de los Infantes, pues es diu que aquestes llegendes no tenen major interès que ser això, recrear un entreteniment. I curiosament l'entreteniment que ell conta de jardí és l'hort. L'hort que produís, l'horta que produís i que ha donat vida, fins fa molt poc, a esta ciutat.
Fem una pauseta de publicitat i continuem.
Estás a la 92.2 FM.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por 9,90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Bé, i continuem així en Ràdio Vila-real, en l'arxiver, ex-arxiver Vicent Gil, i el llibre que ha escrit d'Epitome Histórico de Vila-real. Vicent, havíem parlat de lo que havia fet el padre Inza. Ara anem a fer a parlar de com reprèn el llibre el pare Escuder i de què ens parla.
Pues el padre Josep Escuder troba el llibre, i això és interessant dir-ho, en lo que es diu el infierno de los libros, és a dir, una estanteria tancada en pany i clau on estaven tots els llibres que estaven prohibits per la Inquisició. El padre Inza, l'any 1792, el van denunciar a la Inquisició i el llibre, lògicament, d'un autor sospitós, pues, va passar en el convent a la llibreria, però des de la llibreria a l'infierno de los libros. I allí el va trobar, allí se'l va topetar el padre Escuder, que segueix la història del padre Inza, però centrant la seva història en la figura de Sant Pasqual. I així té interès en que fa una descripció molt detallada de com es va fer Sant Pasqual en el segle XVII, la importància que el sant té no únicament per al convent, sinó per la ciutat de Vila-real. Es conta com ja al poc de ser beatificat, la Generalitat Valenciana va voler endur-se primer el cap i després tot el cos a València, i el poble de Vila-real es va rebel·lar i va impedir que això se duguera a terme. Es conta també lo dels cols de Sant Pasqual, que tanta tradició té en la cultura de la nostra ciutat, i els adjudica sobretot a un altre beato, que és el padre Climent, nada menos un catedràtic de matemàtiques que anava a donar les seves classes en una figureta de Sant Pasqual i que les parava quan dia que li tocava el sant. És dir, es conta els primers tocs de Sant Pasqual per avisar de gràcies i de desgràcies en la figura d'un altre personatge important d'aquest poble. Però després fa una descripció detalladíssima de totes aquelles persones que s'han format a l'entorn del convent o han visitat el sant. I aplega a contar que el pont nou, és a dir, el pont que avui encara utilitzem en la carretera general 340, se construís per a que Carles IV pugui vindre a vore a Sant Pasqual. I es conta com se construís el pont, i és a dir, tota la vida de tota la història de Vila-real gira al voltant del convent dels franciscans i sobretot de la figura de Sant Pasqual.
Mire, el pare Escuder, quan, per la gent que no estiga familiaritzant aquests cops de Sant Pasqual, clar, nosaltres som d'ací, sempre ho hem sentit, exactament què conta sobre aquests cops? Què n'hi ha transcrit en el llibre?
El que n'hi ha transcrit és la història del Beato Climent, que diu que en moments molt importants de la història de València, que ell està en València de catedràtic de la universitat, l'avisa de lo que va a passar, pegant-li tres colps. Així en Vila-real es diu que Sant Pasqual, quan ve un moment de gràcia o de desgràcia, pega tres colps. I això el padre Inza ja conta que té que veure molt en el fet de quan s'intenten d'endur el cos de Sant Pasqual per la Generalitat Valenciana, la revolta en Vila-real s'organitza contra el convent de franciscans i sobretot contra els membres de la Generalitat que havien vingut a endur-se el cos, perquè senten els cols de Sant Pasqual, que avisa que algo va a passar. La realitat és que aquests cols, tal com conta el padre Inza, se senten perquè estan manejant, lògicament, l'ataúd on està el sant, la caixa, i al sentir els cols de la caixa que l'estan obrint, és quan Vila-real, a partir d'entonces, se fa la tradició que actualment l'han santificat i que considerem que mos ha avisat de totes les gràcies i desgràcies que passen en este poble.
O sigui, que realment el fet d'aixòs tres colps és quan intenten emportar-se el cos del sant.
Això és el que ens conta el padre Inza, que és molt crític en tot el que són les creences populars.
Vostè, quan estava recopilant tota aquesta documentació, què era el que volia deixar com... Però una cosa és... clar, així... és que no sé com fer-li la pregunta. Vostè recopila, però vostè sap que sempre que se recopila algo de lo que u vol transmetre, també entra en aquesta recopilació. És dir, hi ha algo de lo que vostè recopila a la que li vol donar forma de lo que vostè considera o de lo que vostè pensa?
Sí, el manuscrit me va interessar molt des de primera hora per lo crític que és. Crític en tot, però és un llibre que tu penses que està escrit en el segle XVIII i no te ho creus. És la historiografia crítica que fem avui en dia i que molt la trobem. Això és el que més me va agradar quan vaig poder llegir el manuscrit després de molts anys de buscar-lo.
És
dir,
després
insistisc, recuperar el patrimoni. Este era un llibre perdut i que l'han trobat en Catalunya i que Catalunya, la Biblioteca Nacional, ens ha donat l'oportunitat de digitalitzar-lo, fer l'edició en facsímil que s'ha fet i totes les facilitats per a que se poguera publicar, es divulgar. I això ve a demostrar que no importa on està la documentació, sinó les facilitats que dona pel seu accés. I aquest llibre és tota una lliçó d'aquestes facilitats.
Clar, jo deduís de lo que vostè me diu és que aquest espírit crític és el mateix que hi ha dins de vostè, no?
Sí, jo soc prou crític en totes les qüestions d'història. De fet, el que més treballa són processos d'inquisició actualment. I això te fa fer un poc veure que este món, moltes de les coses que pensem que són molt noves, ja tenen uns quants anys.
Sabe el que més m'agrada de lo que vostè està dient? Que quan les persones són massa joves, perquè dic massa, perquè en excés ens creiem que sabem molt, quan estem davant d'una persona que ja ha viscut uns anys i que ha llegit uns quants llibres, moltíssims dels que jo podria llegir en dos vides, com és una persona com vostè, ens diu que tot està inventat.
Sí, és cert. De fet, mirem per on mirem, penses, oh, això és molt nou, molt nou. I després resulta que en el segle XIV o XV ja passava, per exemple.
El que passa és que sempre venien a aquelles persones que no els interessava que deprengueren massa i tancaven els llibres en ixe, com ha dit vostè, ixe armari de...
L'infern dels llibres.
Eixa és.
És a dir, eixa censura és la que ha fet que la història la coneguem de cara a qui l'ha volgut contar.
Sesgada.
I segons cada època s'ha contat d'una manera. És el gran problema que té la història. Que és veritat, que és objectiu, que està molt subjectiu. I això et fa pensar que a l'hora d'escriure tens una responsabilitat. És a dir, tens que fixar-te molt en el que ja n'hi ha escrit i no inventar massa. És a dir, la història no són històries d'erudit contades a la llum de la llar o per a un entreteniment, sinó és algo molt més seriós. És algo que ens serveix per explicar el nostre passat i ens fa comprendre com som, què fem, i inclús quin futur anem a tindre.
Un escriptor que vostè recomanaria?
De literatura...
Un escriptor. Vostè recomanaria un escriptor. Per al moment en el que estem, anem a basar-nos en algo.
Julián Marías.
I un títol d'un llibre?
Pues el llibre que a mi més m'ha impactat i és molt diferent a lo que acaba de dir és l'Odissea. I per què l'Odissea? Perquè ens conta moltes històries d'este Mediterrani que avui en dia és un Mediterrani de pateres, és una frontera, pues en aquella època és un món de mil aventures però de grans dificultats que convé superar per tindre una unitat entre tots.
Vicent Gil, ha sigut un plaer fer l'entrevista.
I a mi un plaer estar en Ràdio Vila-real.
Moltes gràcies i molt bon
dia. A vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Conversación 35 veces. 35 veces vamos a hablar de la misma mierda.
No me llama.
cuando se muera fuera y ni tan molesta. Todo lo que sé de ti es lo que sale en las redes. Escribo tu nombre y otra vez vas a perder el avión. Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?
Bé, i nosaltres, encara que no estiguen així amb nosaltres, pues sempre els volem, no? I bé, avui ens acomiadem, és un poquet així tornar, però no, perquè demà tenim missa, festa del Pilar, que tenim que celebrar tots junts. Així que ens retrobarem dimecres, com sempre, a les 12 així, en la 92.2 de la freqüència modulada. I ara, pues, tranquils que ells tampoc descansen, que són els nostres companys d'esports que ja estan tocant la porta. Fins dimecres i passeu-ho d'allò més bé.
¿Cómo quieres que te quiera?